amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper diumenge, més de 26.000 ripolletencs estan cridats a les urnes per tal d'escollir representants autonòmics pels propers 4 anys. Les passades autonòmiques va haver-hi un 43,23% d'abstenció a tota Catalunya. A Ripollet encara va ser pitjor, superant el 50%. És per això que, arribats a aquest punt de la campanya, ara és el moment tots plegats de demanar que diumenge els ciutadans que estan cridats a les urnes exerceixin el seu dret a vot. Es tracta d'un dret que ens ha donat la democràcia, que ja sigui d'esquerres, de dretes, independentista o no. L'important no és el color del vot, sinó el fet que tothom pugui expressar la seva opinió. A l'info d'avui en parlarem d'aquests comicis i dels actes de campanya que s'han realitzat a Ripollet durant aquesta setmana. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ahir es va dur a terme al ple municipal l'aprovació inicial de l'ordenança de convivència i civisme. Coneixerem quins van ser els altres acords de la sessió.
Uns 300 ciutadans es van manifestar diumenge davant la paralització de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Dos dies després, la Generalitat acordava encarregar al CatSalut la seva concessió.
El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, ha visitat Ripollet aquesta setmana per conèixer les obres que s'han fet al poliesportiu municipal.
Sintermetal presenta un nou ERO que afectaria 80 treballadors de l'empresa. El comitè demana una sortida digna per les famílies.
I aquesta setmana Ripollet s'ha adherit a la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Sabrem quines activitats s'han fet.
Parlarem també amb Paco González sobre el darrer acte del 25è aniversari del programa de ràdio Viaje al Reino del Metal.
Ens acompanyarà la presidenta de la UBR, Maria Villariño, per conèixer què tenen previst per a la campanya de Nadal.
I amb la previsió meteorològica i l'actualitat esportiva posarem el punt i final a l'info d'avui divendres 26 de novembre. Comencem. Ahir dijous va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal del mes de novembre, que va comptar amb 10 punts a l'ordre del dia. Abans de començar, la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va llegir el manifest amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
Tornant a l'ordre del dia, es va aprovar un expedient de modificació de crèdits que suposa un moviment entre partides de l'Ajuntament per un import de 5.423.000 euros. Així ho explicava la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
En aquest punt de l'ordre del dia s'inclou un expedient de modificació de crèdits de la corporació. El fet de que l'import sigui de 5.423.127,35 és perquè hi ha una partida que s'incorpora aquest any al pressupost del 2010 a efectes comptables que ve arrossegada de l'any anterior i que és la corresponent a edificis i altres construccions. Els altres expedients de modificació de crèdits que conté aquesta proposta corresponen als patronats i tots obeeixen a la mateixa circumstància o causa, i és l'aplicació del decret 8, en el qual es minoren les retribucions al 5%, i aquesta és la part que correspon als patronats.
El vot contrari d'aquest punt del Partit Popular l'explicava Víctor Dieguez.
Consideramos que aquí está pues, el número de la vergüenza. Consideramos que en un momento como este, en el que tenemos un municipio en el que pasamos de los 3.600 parados, en un municipio en el que bueno, pues tenemos más de 300 familias que necesitan ayuda directa para comer, 5 millones de euros, que es dinero público, que están en la caja, no generan bienestar a los vecinos de Ripollet, no generan empleo, no generan servicios, ni generan patrimonio, no generan nada.
També va votar en contra el grup del COP Compromís per Ripollet, Jordi Martínez.
Es veu forçat a votar en contra i votarem en contra perquè, com ja he sabut, estem en contra de l'aplicació i d'aquest reial decret que baixa el sou dels funcionaris un 5% a diferents escales.
Abans d'aprovar el punt amb els vots a favor del PSC i CiU, l'alcalde de Ripollet va voler contestar el regidor popular Víctor Dieguez.
Perquè en paraules grandiloqüents es parla del el número de la vergüenza. Bé, per nosaltres no és cap vergonya. O sigui, per nosaltres no és cap vergonya. La vergonya sí que sentiríem vergonya si no tinguéssim diners per pagar les nòmines o si no tinguéssim diners en aquest Ajuntament per fer front a les inversions que nosaltres com a govern tenim compromeses. Això sí que seria una vergonya.
El punt número 4 portava a aprovació provisional l'adjudicació del servei de neteja pels edificis municipals. L'empresa seleccionada entre les 8 que es van presentar ha estat Celsa Servicios Especiales de Limpieza per un import de gairebé 1 milió d'euros. Es va aprovar amb l'abstenció de l'oposició i el vot a favor de l'equip de govern.
El cinquè punt presentava el text de l'ordenança de convivència que s'ha elaborat durant diversos mesos i que pretén facilitar la convivència. Així ho explicava el regidor delegat Ferran Tornel. El Partit Popular, per la seva banda, es va abstenir al·legant que els semblava bé la iniciativa si es tractava d'una eina per millorar la convivència, però no si era amb afany recaptatori. Per la seva banda, el Compromís per Ripollet va votar en contra. El punt va ser aprovat, doncs, amb el vot favorable de l'equip de govern.
Sembla que tenim algun petit problema tècnic amb el tema dels talls. Esperem poder començar, sembla que sí. Parlàvem que, doncs, en aquest punt que del Partit Popular que es va abstenir en el punt de l'ordenança de convivència, el Compromís va votar en contra i així ho explicava el seu regidor Eduardo Jiménez.
Decirle de que, señores, este documento nos parece un paso atrás. Un paso atrás. En un Estado democrático, como ustedes dicen que en el que vivimos, este documento no da lugar. No da lugar. Lo único que pretende es controlar y sancionar, y tiene un afán totalmente recaudatorio. Y si no, al final nos vamos las sanciones. Las sanciones son de 300, 450, 150, y no bajan de ahí, ¿eh? No bajan de ahí. Entonces, para nuestro grupo, evidentemente, después de todo esto, el voto es contrario.
Com dèiem, el punt va ser aprovat, doncs, amb el vot favorable de l'equip de govern. Els punts 6 i 7 contemplaven dues modificacions del Pla General Metropolità en referència al peri del nucli antic de Ripollet, que han estat demanades pels veïns afectats. Explicava el primer dels punts la regidora d'Urbanisme, Rosa Martín.
Uno de ellos, el primero, tiene que ver con dos fincas del carrer Calvario y que en el momento de elaborarse el peri del nucli antic se calificaron de vial. Se consideró en aquel momento que lo que había que hacer en un futuro es que esas dos casas fueran abajo y hacer un paso entre calle Calvario y calle San Enrique. Después del tiempo, después de estos 8 años, creemos que no es razonable que se pueda hacer una calle de 4 metros de ancho. Por lo tanto, consideramos que no sería más que crear una barrera donde no existe. Por ello, la propuesta del Pleno es modificar y pasar de vial a su anterior calificación, que era de edificable.
Aquest punt es va aprovar per unanimitat. La segona modificació afecta la finca on es situava l'antic dipòsit d'aigua i que en un inici es va preveure com a zona verda protegida per fer-hi una escola bressol. Així explicava Rosa Martín els motius del canvi.
Y también en el 2002, en el peri del casc antic, el suelo se calificó donde está el depósito y, bueno, la manzana de casas, toda la finca, se calificó de verde de protección con destino posible de guardería. Teniendo en cuenta que en estos momentos ya tenemos una guardería pública en suelo público a 150 metros y que consideramos que el espacio no es el idóneo para la construcción de un equipamiento público, la propuesta también que hacemos a Pleno es volver a la situación anterior del peri y calificarlo de edificable.
El punt es va aprovar amb el vot a favor de PSC, CiU i PP i l'abstenció del Compromís per Ripollet a l'espera de les al·legacions que puguin fer els veïns afectats.
La declaració de la Pineda dels Pinatons com a arbreda d'interès local es va proposar al punt 8 i va ser aprovada també per unanimitat.
L'argumentava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
I dedicar una atenció especial a la conservació de la nostra pineda més emblemàtica, el bosquet dels Pinatons, per protegir-lo de la millor manera possible i assegurar el seu futur com a patrimoni natural del municipi, que a més té un valor sentimental afegit per tots i totes les ciutadans i ciutadanes de Ripollet. Des de fa molts anys que s'estan portant a terme molts treballs per millorar-los. I és per això que és el moment també de donar-li una protecció suplementària i així com un reconeixement pel seu valor al municipi.
A l'apartat de mocions, el Partit Popular en va presentar una relativa a l'augment dels mitjans per facilitar informació per a l'obtenció d'ajuts a famílies en situació precària.
Així presentava la proposta el seu portaveu, Víctor Diéguez.
La convocatòria per part d'aquest Ajuntament dels responsables de les diferents associacions de veïns per tal de facilitar-ne de primera mà tota la informació dels ajuts per persones en situació precària i els llocs i vies d'obtenir-la a Ripollet. Així mateix, facilitar-ne a aquestes persones tot el material escrit i divulgatiu necessari perquè ho posin a disposició dels veïns que els ho demanin o acudeixin als seus locals en demanda d'aquesta informació. Informar a través dels mitjans de comunicació local d'aquesta iniciativa per tal d'obrir-la també a qualsevol representant de l'associació o entitat local que desitgi disposar d'aquesta informació. Mantenir contacte tant amb les ONGs i entitats que realitzin ajudes com amb les persones adherides a aquesta iniciativa per tal d'actualitzar qualsevol nova possibilitat d'ajuda a la informació que rebin els veïns.
La moció es va desestimar amb el vot en contra de PSC i CiU i l'abstenció del Compromís per Ripollet. La sessió plenària va finalitzar a les 11 en punt de la nit.
El Consell de Govern del passat 23 de novembre va acordar que el Servei Català de la Salut sigui qui convoqui el concurs per a la construcció i la prestació de serveis sanitaris de l'Hospital Ernest Lluch. Gràcies a aquest acord es preveu que es pugui tramitar aquest any 2011. En el transcurs de la sessió també es va informar de les actuacions dutes a terme fins ara per tirar endavant el projecte del nou centre sanitari Vallassar.
Durant aquest any 2010 s'han preparat els plecs administratius i tècnics per a la realització del concurs que van ser aprovats pel Consell de Direcció de CatSalut el passat mes de juliol. El futur hospital donarà servei a Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet i formarà part de la xarxa hospitalària d'utilització pública.
D'altra banda, el passat diumenge, 21 de novembre, 300 persones, la majoria veïns de Cerdanyola i de Ripollet, van protestar contra la paralització de les obres de l'Hospital Ernest Lluch i van demanar que aquesta sigui de gestió i titularitat públiques.
La protesta, convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i de Qualitat, va comptar amb la presència de membres de les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas, Can Vargas, Maragall, Sant Andreu i Tiana Pombell, així com de diversos regidors, tant de l'oposició com de l'equip de govern. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, també es va sumar a la manifestació. Els veïns van mostrar la seva indignació davant les declaracions fetes pel doctor Joan Ramon Laporte, alertant de la possible privatització de l'hospital. Segons Laporte, la Generalitat pensa transferir tant la construcció com la gestió de l'hospital durant 50 anys a l'empresa privada Capio. Així ho explicava la portaveu de la plataforma, Imma Prat. Sembla, doncs, que tampoc podem escoltar aquest tall. Finalment, us acabem d'explicar, el passat dia 23, com hem explicat, no es va fer cap cessió a aquesta empresa, tot i que la plataforma insisteix que l'objectiu final de la Generalitat és anar cap a la privatització i al copagament. La marxa, que va recórrer els carrers de Ripollet des de la plaça de Pere IV, va finalitzar als quatre cantons.
El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, juntament amb l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, van visitar el passat dimarts 23 de novembre les obres del poliesportiu municipal.
Foguer va felicitar l'alcalde per haver aconseguit els recursos necessaris per dur a terme aquesta remodelació, a més de destacar la tasca que està duent a terme el consistori a fi de millorar els equipaments municipals.
En qüestió de molts pocs minuts, no, hem passat a tindre dues piscines que estaven descobertes a que passin a ser cobertes. Bé, jo crec que aquesta és una de la mostra del gran treball que els ajuntaments en general i el de Ripollet en particular estan fent per transformar i millorar els equipaments municipals, els serveis públics locals, el conjunt dels ciutadans.
Per la seva banda, Paralejo va explicar que des del consistori es va decidir utilitzar de manera íntegra la subvenció del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipi de Qualitat 2008-2011, amb una dotació d'€1.200.000 en la reforma de les piscines per l'arc blau de valoració que l'activitat esportiva té entre els ciutadans de Ripollet. El projecte de les obres s'ha executat en tres fases. La primera consta de l'estructura del soterrani i els vasos de les dues piscines descobertes. La segona inclou la coberta mòbil, els tancaments i els filtres de les mateixes. I la tercera, les instal·lacions i 2.600 metres quadrats de gespa artificial. A més, aquest equipament segueix criteris mediambientals, ja que la seva climatització es farà a través d'un sistema innovador de plaques termosolars.
Un total de 26.173 electors de Ripollet són cridats aquest diumenge a les urnes per escollir representants autonòmics. El dispositiu compta amb 8 col·legis i 41 meses amb 114 persones entre presidents i vocals i una cinquantena de treballadors municipals de suport, a més dels interventors dels partits. Com edicions anteriors, la web municipal oferirà resultats de participació a partir de les 2 i a les 6 de la tarda i el seguiment de l'escrutini.
Les llistes compten amb 4 representants de la localitat. Pel PSC, la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín. Pel Partit Popular, el regidor i president comarcal Pere Calviño i el president de Noves Generacions del PP de Ripollet, Francisco Javier Tapia, i per Esquerra Republicana de Catalunya, la presidenta de l'agrupació local, Lourdes Serra.
Durant aquesta setmana s'han visitat Ripollet candidats dels diversos partits que concorren a les eleccions de diumenge. El passat dimarts, per exemple, membres de la candidatura Des de Baix, amb la col·laboració del Compromís per Ripollet, van presentar els principals punts del seu programa.
Des de Baix va néixer de l'acord entre diverses organitzacions, com ara Revolta Global Esquerra Anticapitalista, Corrent Roig, Lluita Internacionalista i diversos activistes de moviments socials. Aquesta candidatura es denomina anticapitalista i defensora dels drets nacionals, ecologista, feminista, antiracista i internacionalista. Josep Lluís de Alcázar, número 3 de les llistes per Barcelona, va plantejar els dos eixos principals del programa que presenten.
Nosaltres plantegem que són els recursos d'aquests grans els que s'han de posar al servei de la gent i de repartiment del treball, com a dues grans mesures perquè la cosa pogués reconduir-se. I d'altra banda hi ha un segon eix molt clar, que és el tema el dret a l'autodeterminació dels pobles és innegociable i no hi cap dins de la monarquia.
Des de Baix pretén continuar en la lluita política amb l'esperança de que a poc siguin més els membres que composin aquesta candidatura, tal com explicava el número 8 en les llistes per Barcelona, Joan Fradera.
El proper repte seran les municipals i intentarem arribar a una candidatura més àmplia i més consolidada, oberta, evidentment, a tots aquells col·lectius amb voluntat anticapitalista. Estem pensant en moviments com la CUP. Evidentment, aquí al Vallès, doncs, les candidatures alternatives, no? El Vallès i molts altres moviments que hi ha a nivell local, no?
Va ser el passat mes de juliol quan la candidatura Des de Baix es va concretar i es va decidir participar a les eleccions del Parlament de Catalunya.
D'altra banda, el passat divendres, la portaveu del Partit Popular al Parlament i actual número 6 a les llistes del Partit per Barcelona, Dolors Montserrat, va visitar Ripollet per oferir una conferència sobre economia i presentar diverses solucions vers la crisi, incloses al programa electoral dels populars.
Montserrat va fer una crítica a les polítiques del govern del tripartit, acusant-lo de no preocupar-se pels veritables problemes de la ciutadania. Ho exemplificava amb la gestió per part del govern del projecte de l'Hospital Ernest Lluch.
El govern tripartit de la Generalitat, comandat, evidentment, pel senyor Montilla, ha prioritzat més els debats identitaris que les necessitats reals dels ciutadans de Catalunya, en aquest cas concret, evidentment, de Ripollet. Unes greus mancances, llistes d'espera, la gent no està contenta i és evident que el que nosaltres hem de fer és denunciar-ho, canviar-ho i millorar-ho.
Montserrat també es va mostrar el seu total desacord amb les polítiques nacionalistes davant aquestes eleccions.
Crec que en aquests moments nacionalisme i independentisme no van lloc, la unitat fa la força, som catalans i espanyols, espanyols i catalans, i per tant el que s'ha d'acabar són enfrontaments de Catalunya amb Espanya, com ens han portat els nacionalistes i els independentistes. Per tant, si nosaltres volem tirar el nostre país endavant, si volem tirar Catalunya endavant, és evident que l'hem de tirar endavant Catalunya i Espanya, perquè Europa és l'Europa dels estats i hem de tirar del carro.
El Partit Popular, amb la campanya sota el lema Solucions per a la crisi, presenta diverses mesures com són menys impostos per a les famílies, immigració legal, més seguretat i microcrèdits per a joves emprenedors, entre d'altres.
El passat dimecres, els membres del grup municipal de Convergència i Unió de Ripollet van conversar amb els ripolletens que passejaven pel mercat setmanal. Així, durant el matí van repartir el programa electoral del seu grup i van instar tothom a anar a votar a les eleccions de diumenge.
Durant la setmana, Convergència i Unió ha fet campanya convidant diversos membres de la llista electoral. Així, han visitat Ripollet Marta Subirà i Àngels Ponsa per donar a conèixer els punts més destacats del seu programa.
Per últim, destacar que en aquests moments el número 3 a les llistes del PSC i exministre Celestino Corbacho està visitant el centre cívic de Can Mas. Les candidatures alternatives del Vallès van decidir el passat dissabte 20 de novembre renovar la seva aposta de coordinació de cara a les municipals de l'any vinent. Aquesta decisió es va prendre a una assemblea de caràcter extraordinari celebrada a Rubí.
L'objectiu de l'assemblea, segons els organitzadors, era plantejar la necessitat o no de reeditar la coalició vallesana i debatre les seves línies de programa, l'organització interna i el seu codi ètic. El resultat de l'assemblea ha estat refermar el desig de l'ESCAP de continuar coordinant-se i ampliar-la a d'altres municipis de la comarca. A banda de decidir enfortir i ampliar el seu projecte, han elaborat els documents base de cara a les properes eleccions municipals que ara hauran de ser debatuts a les diferents assemblees locals. Les capes van formar ara fa 8 anys i aquesta legislatura han estat presents al Consell Comarcal.
L'empresa Sintermetal ha presentat un nou expedient de regulació d'ocupació segons ha fet saber el comitè d'empresa a través d'una nota de premsa. El comunicat afirma que aquest ERO afectaria 80 treballadors de la companyia i que, a més, l'empresa no està en disposició de pagar les indemnitzacions.
El comitè d'empresa afirma que els treballadors estan en desacord amb aquesta mesura dins els paràmetres que planteja la direcció. Segons la nota de premsa, la direcció haurà de variar aquestes condicions, reduint al mínim l'efecte de l'ERO i plantejant una sortida econòmica consistent i amb solvència per als treballadors.
Ripollet ha celebrat aquesta setmana el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que es va commemorar ahir 25 de novembre. Des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat es va organitzar un programa d'activitats dirigit a totes les edats al voltant d'aquesta temàtica.
Els actes es van iniciar el passat dimecres, dia 24, amb la representació teatral de la parella ideal de la companyia Impacte Teatre al Teatre Auditori. Un bon nombre d'espectadors va veure aquest espectacle còmic que gira al voltant de les diferents perspectives sobre la parella en la nostra societat i pretén fer reflexionar el públic sobre la relació home-dona i l'absurda obsessió de trobar la mitja taronja. En relació a l'obra, la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va explicar el sentit que li volen donar a aquesta commemoració.
Tot i que l'obra era còmica, hi havia per sota una referència latent al que és la violència de gènere, però no volíem que l'obra estigués centrada en el tema de violència per si. Volíem una miqueta fugir d'aquest tòpic perquè creiem que el 25 de novembre no només ha de ser el dia en què fem el recompte de les víctimes de la violència, sinó que també hem de celebrar el número de dones que han pogut sortir d'aquesta situació, les que ho faran aviat, i esperar que aquest 25 de novembre mai hagi de tornar a ser el dia en què reivindiquem la lluita contra la violència de gènere.
Ahir dijous a les 12 del migdia, Maria del Mar Viera va realitzar la lectura del manifest contra la violència vers les dones davant l'Ajuntament. L'alcalde, diversos regidors, així com treballadors municipals i ciutadans van ser presents a l'acte. La regidora va aprofitar la sessió plenària de la tarda per tornar a llegir el manifest. A banda d'aquests actes, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat un taller educatiu amb l'alumnat de 6è de primària de les escoles del municipi per fer un mural contra la violència que s'exposarà al Centre Cultural del 9 de desembre al 9 de gener.
A mitjans d'octubre es va iniciar el programa Noves Cases per a Nous Oficis, un projecte sol·licitat i promogut pel Patronat Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet i cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu dins el projecte Impuls Treball. 20 joves menors de 25 anys a Ripollet han entrat a formar part d'aquest programa.
Durant un any es formaran en les especialitats de manteniment sostenible i reparació de la xarxa de rec dels parcs públics, per una banda, i en recuperació, reciclatge i mecànica de bicicletes, per l'altra. Aquest projecte té com a objectiu millorar les possibilitats d'inserció laboral dels seus ciutadans i ciutadanes. Un dels eixos principals d'aquest projecte és realitzar una obra d'interès públic perquè en pugui gaudir tota la població. Així, una de les especialitats del projecte es desenvoluparà a diferents parts del municipi fent feines d'optimització del rec, i l'altra es desenvoluparà a la seu del patronat facilitant la recuperació de bicicletes per tal que puguin ser reutilitzades.
Per aquest segon programa, el Patronat Municipal d'Ocupació necessita recuperar totes les bicicletes que sigui possible. Per això demanen als ciutadans i a les ciutadanes de Ripollet que vulguin desfer-se d'una bicicleta en desús la seva col·laboració i agraeixen aquesta oportunitat al projecte i al medi ambient.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El setè art de Talí és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el setè art de Talia t'informaran de què es fa al nostre teatre auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el setè art de Talia, un dels programes més veterans de l'antena local. Els dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
El sonido desde los 80 tiene un sitio cada lunes en la 91.3 de la FM. Desde las 6 a las 7 de la tarde viajaremos en el tiempo. Los éxitos más importantes en el gramófono. Te apuntas los lunes de 6 a 7 de la tarde. Soy Paco Soriano.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El 91.3, Info.
A les portes de desembre, les botigues de Ripollet comencen a preparar-se per la campanya de Nadal. De ben segur que la Unió de Botiguers, amb més de 130 comerços associats, ens tornarà a sorprendre un any més amb la seva campanya de regals. 23 anys d'experiència els avalen. Per parlar-nos d'aquesta i d'altres activitats de la Unió de Botiguers, avui ens acompanya la seva presidenta, Maria Villariño. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens teniu preparat per aquest Nadal?
Per aquest Nadal, bueno, és una campanya una miqueta basada en lo de l'any passat, però amb novetats. Farem lo de sempre de les butlletes, es repartiran 1.000 butlletes a cada establiment de l'UBR i es donaran per omplir a la gent que compri en aquestes botigues. El lema aquest any és Guanya amb nosaltres i consta, bueno, es farà un sorteig, un de 3.000 euros per una persona, 8 premis de 500 euros i 20 premis de 100 euros, amb la qual estarà més repartit per tot Ripollet. I constarà, es donaran uns bitllets per fer compres a les botigues que estan associades. Aquestes botigues les canjellaran per els regals que vulgui la gent comprar. I després la botiga ja anirà a canviar els diners de la UBR per els diners normals.
Això vol dir igualment que fareu el dia de compra?
Sí, el dia de compra farà amb el que li toqui els 3.000 euros.
Amb el primer?
Només amb aquest, sí.
En total repartireu, em sembla, que uns 9.000.
9.000 euros, sí. Uh-huh. Sí, com l'hem passat, però m'he repartit amb més gent.
El mecanisme del concurs, com deies, és el mateix, no? Omplir sí. butlletes, deixar les
a
bústies. Bústies...
I després es farà el sorteig, com es fa cada any, el dia 9 de gener.
Hem de dir que tot està ja ambientat pel que fa al tema de Nadal. Uh-huh. Aquesta campanya l'heu iniciat ja? Quin
es
dia
començarà? El dia 6. I terminarà el 6 de gener.
Molt bé. Amb l'actual situació econòmica, com es presenta la campanya d'enguany?
Bueno, esperem que la gent s'animi amb això de que és el Nadal i que, sobretot, que compri al poble, que és el que ens interessa. I també tindrà més possibilitats per guanyar premis, perquè aquest any hi ha molt més. Mm. Encara que no siguin tan grans, però bueno, li tocarà més gent.
Tothom es pregunta, i alguns fins i tot es queixen, ho hem de dir, sí. que el mes de novembre ja totes les botigues tenen els típics productes nadalencs. Mm. Això com ho expliqueu?
Doncs no ho sé, això suposo que depèn de cada botiga, s'ho muntarà com vulgui, perquè això no té una data per començar. Aviam, el que comença és el sorteig, però suposo que la gent que vulgui ja començar amb els regals, amb les joguines i els detalls de Nadal, cadascú el posarà quan vulgui. El mateix que les rebaixes, cadascú les fa, bueno, dintre del plaç que hi ha, però això no té plaç.
Uh-huh. Sembla que aquest any la gent també està una mica repartint els gastos, no?
Sí,
de dir, una mica al novembre, una mica al desembre.
Sí, sí, jo em sembla que sí que ve per aquest costat.
Aquest any tornareu a editar el vostre calendari?
Sí, el tornem a fer. Vam fer el concurs de dibuix amb totes les escoles de Ripollet. Es van repartir les llàmines perquè els nens dibuixessin i vam tenir 12 guanyadors. Aquest any el regal pels guanyadors van ser llocs de llibres d'acord amb l'edat que tenia cadascú. I el calendari es farà amb els 12 dibuixos.
Quantes edicions porteu d'aquest concurs de dibuix?
A la tercera és aquesta.
La tercera. Sí. I esteu satisfets, no?
Sí, sí, sí. Molta acceptació.
Hem de dir que heu anat a buscar la participació dels escolars.
Exactament, sí. Dels nens. Sí, perquè és la millor manera d'arribar amb ells, amb els col·legis.
Uh-huh. A banda de les campanyes de Nadal, una altra de les activitats destacades de la Unió de Botiguers és l'organització del Ripostoc.
Sí.
Quin és l'objectiu per a vosaltres d'aquestes fires?
Home, primer que es donin a conèixer també les botigues de Ripollet i després són com una, diguem-ne, rebaixes, la gent es treu l'estoc que li queda i per tornar a comprar per l'any que estem. Però bueno, en principi és això, que la gent s'animi, que vingui, que vegi les coses, estan ben de preu i que surti al carrer.
Es ven aquests dies?
Sí, es ven bastant. El que passa és que, clar, últimament, amb la crisi, la gent no s'anima tant, però bueno.
En quina situació podem dir que es troba ara mateix el petit comerç?
Està amb la crisi aquesta, la gent no té ganes de comprar, no s'anima. La gent estalvia perquè no sap el que pot passar i, com diuen que l'any que ve serà pitjor encara, doncs la gent fa el que pot només lo just.
Quan a la Unió de Botiguers heu tingut moltes baixes?
Hem tingut algunes, sí. Han tancat molts comerços, sí.
I emprenedors? N'hi han encara?
Aviam, si tenim sort, no? Passada la campanya, o amb aquesta campanya, aviam si s'anima algú a obrir una botiga i apuntar-se a la Unió de Botiguers.
Quants socis teniu actualment?
Em sembla que ara som 131.
I recorda'ns una miqueta, aquells botiguers que potser s'ho estiguin pensant,
sí,
pel fet de ser socis de la Unió de Botiguers, quins avantatges tenen?
Bueno, avantatges amb gestions amb Generalitat, amb Cambra de Comerç, tot això ho fem nosaltres, demanar ajudes. Si tenen algun problema, tant si són espanyols com estrangers, de cara a paperam i tot això, també els ajudem, li tramitem els papers. I bueno, fem cursos, qualsevol dubte que tinguin poden venir a la Unió de Botiguers, a la seu, i estarà la Ingrid, que és la nova secretària tècnica, i l'ajudarà i l'aconsellarà el que pugui. I, bueno, avantatges, quan hi ha alguna notícia o alguna cosa, li fem arribar per mail o per correu, perquè estiguin en tot moment al tanto, i bueno, ja dic.
És cert que, com deies, ha canviat recentment, no?, un membre de la Junta.
Bueno, no és de la Junta, és la secretària tècnica, que abans era el Jordán, i va marxar, i hem agafat a la Ingrid Vergara.
Parlàvem dels socis i dels cursos que vosaltres oferiu. De quina formació estem parlant?
Aviam, aquest any s'ha fet de paradurisme, d'interiorisme i d'informàtica, de cara al botiguer, per fer, bueno, si fo, per fer dissenys de propaganda i coses així, perquè la gent per la seva tenda pugui fer folletos, el que vulgui.
Quina és la col·laboració que rebeu?
Ah, i també vam fer un curset amb l'Ajuntament, també, de fotografia pel comerç.
Quina és la col·laboració que rebeu per part de l'Ajuntament de Ripollet?
Home, molt, molt. Ens ajuden per la campanya de Nadal, per, bueno, per tot el que és la campanya de Nadal i pels cursets.
I amb la resta d'associacions o entitats, com per exemple el Mercat Municipal, col·laboreu d'alguna manera?
No tenim res a veure.
No hi ha aquesta relació d'entitats?
No.
No s'ha donat mai?
No s'ha donat, perquè tampoc ha sortit per part d'ells ni per part nostra, no sé per què.
I quan els compradors, perquè tot és petit comerç i comerç de proximitat, quins avantatges destacaries pel que fa a comprar a les botigues de Ripollet?
Home, jo crec que és un tracte més directe amb el client. Jo crec que el botiguer li aconsella cada necessitat que tingui, dirà, mira, això t'anirà millor, i sempre és el tracte directe amb el client i l'atenció que tenen. Jo crec que per part de... Hi ha molta gent que no vol sortir del poble per als botiguers que n'hi ha, que els agrada el tracte que li donen i els consells que li donen.
És habitual el fet de tenir la clientela fixa, diguem?
Sí, n'hi ha clients fixes, sí, sí.
I la gent jove cap a on va a comprar?
Bueno, la gent jove també compra al poble, però bueno, ja saps com són. Normalment surten més fora. A lo millor les parelles joves surten, no sé, com al Carrefour i aquests jocs, però bueno, ja procurem que es quedin al poble. Ara el poble està creixent molt en comerços, encara que no pertanyin a la Unió de Botiguers, però ja tenim de tot aquí.
Penseu que esteu adaptats a les necessitats dels compradors?
Home, jo crec que sí, perquè n'hi ha de tot. Tenim de tot, però de totes maneres tenim que posar-nos les piles i anar innovant una mica, no? Però això ja, clar, depèn del comerç, del tipus de comerç i de la idea que tingui el comerciant.
Hem de dir que la Unió de Botiguers també ha pujat el carro de les noves tecnologies, no?
Sí.
En
sí.
Quin sentit?
Bueno, tenim la pàgina web, que es va actualitzant a mesura que van sortint idees noves, i tenim també una bústia per arreglar... Bueno, si alguna persona té alguna idea, no que sigui de la Junta ja, sinó del mateix botiguers, pot aportar les seves idees. I bueno, en general és això. Les coses noves que van sortint es van penjant a la web, que qualsevol pot entrar i mirar-les. O qualsevol dubte que tinguin també poden contactar amb nosaltres.
Hem de recordar, de cara a la campanya de Nadal, que imagino que vosaltres també obriu els festius, no?, segons marca la llei dels horaris comercials.
Sí, segons la llei, sí.
Quins són aquest any?
Doncs no ho sé, això sí que no tinc clar, els dies que són festius, però bueno, els que marqui la llei, que suposo que serà el diumenge abans de Reis, em sembla.
Els comerços de Ripollet s'adapten a la llei d'horaris comercials? Obren també els festius?
Sí, els festius també obren, sí, perquè la llei sí. El que passa és que fora de la llei no fan com... De vegades hi ha comerços oberts els diumenges.
Això ho controleu d'alguna manera?
No podem. S'han queixat molta gent i l'hem presentat la queixa a l'Ajuntament, no pot fer res. Van, el tanquen i tornen a obrir una altra vegada. O sigui que...
Quins són, a banda d'aquests projectes, esteu ara tot endinsats a la campanya de Nadal, però quins són els projectes que té la Unió de Botiguers de Ripollet?
Bueno, primer que la campanya surti bé aquest any, i per l'any que ve, doncs, bàsicament els Ripostoc, com sempre, els concursos de dibuix, tornarem fent classes, cursos, i bueno, i estem en contacte en tot moment amb PIMEC, amb la Càmera de Comerç, amb la Generalitat, amb l'Ajuntament, fent reunions constantment, per tenir a la gent al dia del que passa, i quan qualsevol dubte ja dic. Però bueno, bàsicament és el que fem cada any. A lo millor innovarem en alguna cosa, però encara no ho sabem. Encara tenim que acabar això per començar l'any que ve.
Doncs estarem pendents. Només agrair-te moltíssim a la presidenta de la Unió de Botigues de Ripollet, Maria Villarinyó, que ens hagi acompanyat avui a l'Info. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Demà dissabte el Centre Aragonès de Ripollet celebra el seu 14è aniversari. Per commemorar aquesta data, l'entitat realitzarà diverses activitats tradicionals.
Així ho explicava l'Info de Ripollet Ràdio el secretari de l'entitat, Josep Maria Mur.
Como cada año, cuando nos toca celebrar el aniversario, lo que solemos organizar es hacemos una recepción en el centro con un vino de honor, una recepción de autoridades, invitamos a asociaciones culturales, asociaciones de vecinos. Después hacemos una comida de hermandad para socios en un restaurante de aquí de Ripollet y finalmente el acto para resaltar que solemos hacer un concierto de música tradicional.
El concert es durà a terme a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet i anirà a càrrec de l'orquestra de Pulso i Pua Manuel de Falla de Sarrià. Mur detalla quin tipus d'espectacle trobaran els assistents.
Pues es un grupo que lleva ya tiempo actuando por varios centros. Yo los he visto actuar en alguna ocasión y la verdad es que tocan muy bien, porque llevan guitarras, laúdes, bandurrias, mandolinas, tocan música de compositores clásicos, música popular folclórica, temas tradicionales, folk, clásicos de música moderna y del pop. O sea, es un grupo que toca bastante, tiene un repertorio bastante amplio y toca muy, muy bien.
El preu de l'entrada del concert és de 3 euros, tot i que és gratuïta per als socis de l'entitat. El Centre Cultural Aragonès de Ripollet es va crear l'any 1996 i actualment ja compta amb més d'un centenar de socis. Segons el secretari de l'entitat, Josep Maria Mur, aproximadament 400 ciutadans censats a Ripollet provenen de terres aragoneses.
El programa que emet Ripollet Ràdio Viaje al Reino del Metal realitzarà demà dissabte l'últim acte del seu 25è aniversari. Per aquesta ocasió s'ha confeccionat una edició limitada d'un CD recopilatori en el qual hi apareixen les bandes que han format part de la història d'aquest espai. Per parlar-ne ens acompanya a l'altra banda del telèfon el responsable d'aquest programa, el Paco González. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consistirà l'acte de demà.
Bueno, pues el acto, digamos, final del aniversario, del 25 aniversario del programa. Hemos estado haciendo varias actividades a lo largo del año y habíamos pensado, pues, que para antes de finalizar el año hacer alguna que pusiera ya el punto final, y por eso se nos ocurrió la idea también de hacer un disco recopilatorio, y qué mejor forma que distribuirlo a la gente que haciendo pues una fiesta donde nos podamos reunir con toda la gente, que todos los oyentes del programa, que de alguna forma son los que nos ayudan a tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, en principio es una fiesta donde pincharemos música de la que se suele escuchar habitualmente en el programa, y ahí pues repartiremos gratuitamente los CDs para la gente.
Hem de dir que vosaltres teniu oients no només a Ripollet, perquè gràcies a l'emissió per internet teniu oients arreu del món, podríem dir, no?
Pues sí, la verdad es que sí. Estamos también muy contentos de que las nuevas tecnologías hayan llegado a la radio, y porque eso nos ha abierto muchísimos más campos.
Des de quins llocs ens podries explicar que escolten el vostre programa?
Pues es complicado, ¿no? Pero yo recuerdo un día que estábamos haciendo el programa y nuestro técnico nos estaba diciendo que había gente conectada en Estados Unidos escuchando, o sea, a través de internet, escuchando el programa, ¿no? Y luego en Sudamérica hay mucha gente, porque lo sabemos a ciencia cierta, porque no nos paran de enviar, sobre todo grupos de música de allí, nos envían sus discos para que los pongamos en el programa, porque nos escuchan desde allí, ¿no?
Uh-huh. Aquesta festa de demà està, com tu deies, sobretot indicada, bueno, realitzada pels oients. Pot anar qui vulgui, s'ha d'anar amb invitació, com ho feu?
No, es entrada totalmente gratuita y abierta, porque hemos pensado que es la mejor forma también de hacer una fiesta, ¿no? Que sea abierta a todo el mundo y que nos lo podamos pasar bien ahí, pues, desde las 12 de la noche, que es más o menos cuando comenzaremos, hasta las 6 de la mañana hay tiempo de sobra para pasar, aunque sea solo un ratito, ¿no?
Parlem una miqueta d'aquest CD recopilatori que regalareu. ¿Qué es el que conté?
Bueno, pues en este disco, en principio, teníamos un poco algunas ideas. La idea original era haber hecho un CD con 25 canciones y que cada una representara uno de los años de Viaje al Reino del Metal. Pero luego nos dimos cuenta que era muy difícil que tuviera cabida en un disco CD 25 canciones, y al final decidimos hacerlo más sencillo y más normal. Y el único, digamos, idea que al final a la que llegamos era que queríamos mezclar, digamos, de tres etapas. El programa ha pasado por la etapa de los 80, la de los 90 y ahora en los 2000, ¿no? En pleno siglo XXI, pues de esas tres etapas hemos metido canciones que considerábamos que eran representativas de cada una de esas etapas, y a la vez también hemos querido mezclar tanto los grupos extranjeros como los nacionales y también los locales y de aquí de la zona, que de una u otra forma siempre han estado muy allegados al programa, ¿no? Más que al final nosotros, más que considerarlos como grupos, los consideramos ya como amigos, ¿no? Los músicos de estos grupos. Y así, entre toda esa mezcla, es como al final ha salido este CD de 15 canciones.
Bueno, aquesta selecció haurà estat súper difícil.
Ha sido muy difícil porque, claro, se nos han quedado un montón de cosas ahí en el tintero, pero sí que es verdad que puedo avanzar que la experiencia ha sido tan positiva que posiblemente este es el primer, digamos, disco recopilatorio de Viaje al Reino de Metal, pero casi seguro que todos los años vamos a sacar, a partir de ahora, cada año seguramente para el aniversario sacaremos otro.
¿Y aquest CD no el posareu a la venda?
No, o sea, esto es una cosa que también teníamos clarísimo, es un CD promocional, por lo tanto es un CD gratuito para la gente. Hay que decir que no lo hemos hecho así a lo loco, sin pensar en los posibles derechos de autor de los músicos. Nos hemos puesto en contacto con los grupos de este CD para que nos dieran el visto bueno para poder sacarlo hacia adelante, y claro, la base principal es esa también, de que es un CD que es gratuito y por lo tanto, al ser gratuito, no deja de ser promocional para esos mismos grupos. Por lo tanto, así también nos cubrimos nosotros el posible tema de los derechos de autor y tal, que nos podía acarrear algunos problemas, ¿no?
¿Quina valoració feu de la celebració d'aquest 25è aniversari?
Pues muy, muy positiva, la verdad. Ya desde el año pasado teníamos claro que teníamos que hacer algo para celebrar los 25 años, pero no sé, era como que teníamos la duda de si realmente valía la pena, si la gente nos apoyaría en todo lo que sería el aniversario y todas sus actividades, y al final dijimos, pues venga, vamos a tirarlo para adelante y a ver qué tal, cómo sale, y al final ha sido una experiencia súper, súper positiva en todos los sentidos, hasta el día que hicimos el torneo de fútbol sala, que se supone que era una cosa que no era tan musical y que no era, que se ceñía, digamos, a nuestra actividad, pero al ser un torneo que eran de entidades y tal, pues hubo una comunión muy, muy interesante y nos lo pasamos realmente bien.
Els 25 anys poden ser un punt d'inflexió important de reflexionar i dir, anem a canviar. ¿Cambiareu alguna cosa de Viaje al Reino del Metal?
Pues eso es algo que va cambiando sobre la marcha y sin que te des cuenta. Yo seguramente, si analizo tal como funciona ahora mismo o como hacemos ahora mismo el programa, como lo hacíamos igual hace 15 años, pues seguramente que es distinto, ¿no? Pero son cambios que normalmente no son premeditados, no es que digas vamos a cambiar ahora y vamos a hacer esto o lo otro y tal, sino que van saliendo sobre la marcha y a lo mejor a veces incluso sin que te des cuenta lo vas cambiando y lo vas adaptando un poco a los tiempos en los que estás, ¿no? Pero no es una cosa premeditada. De hecho, yo creo que la base principal de nuestro programa es precisamente que lo hacemos a nuestro gusto, ¿no? Que la gente cuando lo escucha, sobre todo ahora, como comentábamos antes con esto de Internet, que hay mucha gente nueva que a pesar de que llevemos 25 años no nos había descubierto hasta ahora, hasta hace poco, y les sorprende eso, ¿no? De la forma en que lo hacemos, les gusta mucho porque igual es como lo harían ellos, ¿no? O sea, entonces, por eso nosotros vamos ahí sobre la marcha, vamos cambiando a veces cosas, pero tal como vienen, no las planteamos así muy por anticipado.
Doncs ja saben que aquesta nit, com sempre, com des de fa 25 anys, tenen Viaje al Reino del Metal en aquesta casa. Paco González, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé aquesta festa i felicitats.
Muchas gracias.
Adeu.
Adeu.
El proper dia 30 de novembre, a 7:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acollirà l'entrega del quart Premi Local al Fil de la Memòria, convocat per EMA Publicacions.
El certamen d'investigació local Fil de la Memòria està obert a projectes originals inèdits de recerca sobre Ripollet. El jurat del premi està format per Agustí Alcoverro, director del Museu d'Història de Catalunya i professor d'Història de la UB, i Borja de Riquer, historiador i catedràtic del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.
Esteu escoltant Info.
El Club Bàsquet Ripollet homenatjarà Ricard Fàbregas, mort aquest any 2010, que va jugar al club entre 1972 i 1975. L'acte consistirà a la celebració d'un partit entre els veterans del Futbol Club Barcelona i el Club Bàsquet Ripollet. Serà demà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló Francesc Verneda. El president del Club Bàsquet Ripollet, Rafael Díaz, que ha acompanyat els exjugadors i socis del club, Modest Serra i Francesc Mimó, van ser els encarregats de presentar l'homenatge el passat 17 de novembre. Ricard Fàbregas jugava actualment a l'equip de veterans del Futbol Club Barcelona.
El president del Club Bàsquet Ripollet, Rafael Díaz, va mostrar la seva satisfacció per l'organització d'aquest homenatge, que comptarà amb la presència de la dona i els fills de Fàbregas.
Per la Junta i per mi personalment també és un honor i un orgull poder presentar aquest partit homenatge al Fàbregas. És un deute que tenim, no només aquest sinó altres que poquet a poquet anirem complint.
Demà dissabte l'equip local estarà format per Jordi Creus, Àngel Marçal, Joan Riera, Jaume Tornel, Jaume Balló, Joan Puigsolà, Josep Vidal, Paco Soria, Ramon Arús, Miquel Méndez i Francesc Mimó. També vindran Josep Ros i Pere Manyosa, excompanys de Fàbregas, tot i que no podran jugar per motius de salut. El club ha explicat que Joan Creus, director esportiu del Futbol Club Barcelona, ha manifestat la seva intenció de venir si els seus compromisos li permeten. La banqueta la portaran en Jaume Creus i en Modest Serra.
Quan a l'equip de veterans del Barcelona, on jugava Fàbregas, estarà format per companys seus, reforçat amb Quique Andreu, Manel Bosch i Josep Antonio Montero, del primer equip de veterans.
Durant la roda de premsa, Francesc Mimó va recordar en Ricard Fàbregas quan era el seu company d'equip.
El Ricard era un atleta nat, perquè era un xicot que feia més de 1,80 m, que per l'època dels anys 70 doncs era una alçada respectable, 80 i tants, llargs, i era molt bon company. Era un xicot que, com has dit tu abans, es va integrar aquí, entrenava amb una afició fantàstica, perquè el seu joc doncs es basava bastant doncs, en el físic, no? A part que també era un xicot tècnic. I bueno, jo el recordo com un gran company.
Fàbregas va marxar del club l'any 75 quan el seu equip va baixar de categoria. Tot i això, Modest Serra ha destacat el lligam que sempre havia mantingut amb Ripollet i amb el club.
Però vull dir, va ser una persona en què, per exemple, aquí vam fer ara els 75 anys, de seguida li vam dir i va vindre aquí. Sempre que se li havia dit per vindre, ell sempre estava disposat a donar un cop de mà. I, vull dir, havia quedat, encara que va ser uns pocs anys, però va quedar una relació molt bona amb ell. I per això pues, hem considerat que se li podia fer.
El 91.3 Info.
Esports.
Fem un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem el futbol sala, partit de màxima rivalitat.
Doncs d'alto riesgo, com es diu en el món del futbol. Si és que en aquest dissabte s'enfrenten els dos equips més pròxims de la Lliga Nacional, com són el Ripollet i l'Escola Pia de Sabadell. L'equip de Sabadell és el setè classificat amb 12 punts. En aquests moments no perdria la categoria, però sols el separa una victòria. És un dels equips que per la proximitat arrastra molts aficionats. L'Escola Pia de Sabadell, la jornada passada, va guanyar 10-4 al Martorell, mentre que el Ripollet va guanyar el Sant Andreu de Gravenet per 3-2.
I parlem també de tenis taula, el Ripollet Verdolai, més líder que mai.
Després de les dues victòries de la setmana passada a Mallorca i la derrota de l'Olot, fa que l'equip sigui líder imbatut i a 4 punts sobre el segon. Tot i que aquesta jornada té descans, continuarà sent com a líder. L'equip femení, que és el tercer, jugarà contra l'equip de l'Arteal de Santiago de Compostela, que és el setè, mentre que l'equip de la Primera Nacional Femenina jugarà contra el Bàscara de Girona.
I avui a l'Infosport...
Pues tindrem el club tenis Ripollet, vindrà el president Fernando Moya i els capitans dels dos equips, Ivan Parlejo i Antonio Gómez.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Temps estable aquest cap de setmana, amb l'excepció d'alguns núvols dissabte, diumenge, dia d'eleccions, hi haurà sol i la setmana vinent es preveuen pluges, sobretot de cara a dimarts.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 26 de novembre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Doncs els deixem escoltant aquest tema de Medina Zahara, Tierra de Libertat, inclòs el recopilatori que Ripollet Rock ha editat amb motiu del 25è aniversari del seu programa de ràdio Viaje al Reino del Metal. Gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana. Flotando en el agua.